nostres ràdios. Participació.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3, tots donam una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
IB3 Ràdio, la gran vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Allà, vinga, quan són les 11 i quasi 5 minuts des de matí, arribam a la tercera i darrera hora de programa Juanmi, un programa que torna a tenir una traquelada de protagonistes avui de matí.
I en un cap de setmana de festa, pont de la Constitució, n'hi ha acabat de tenir lliure ahir dissabte, que entendran dilluns, però nosaltres hem estat aquí durant tot el cap de setmana.
No mos hem mogut.
Érem aquí i seguirem aquí. La setmana que ve més, i vull dir, però no mos queda ara aquesta entrevisteta, no?, que mos agrada tant.
Aquesta entre tu i jo d'avui, que és especial, perquè, sí, a més, hem de recordar que el passat dia 1 de desembre se va, no sé si celebrar, commemorar, mos ho explicarà el nostre convidat i ho sabrem més clar, Dia Mundial contra la Sida.
Sí, per això parlam avui amb Ales, una ONG que té ja 37 anys de trajectòria a les Illes Balears, dedicada a fomentar i promocionar l'accés, diguem, a l'educació sexual de la població, però també per treballar i prevenir la transmissió del VIH i també altres malalties infeccioses. Clar, nosaltres avui volem parlar amb una persona que és coordinador, precisament, d'Ales Mallorca. I, si vols, tirar amb sintonia. Però, mira, jo te diré una cosa, Miquel Àngel.
Digues.
Avui volen posar aquesta atenció, val? Perquè no només és parlar de medicina, parlar d'Ales, ni de tractaments, ni de càrregues virals indetectables, parlar del...
Que tot això en parlarem durant l'entrevista avui.
Però parlar del VIH, més enllà de les dades, no?, és parlar de mirades, de silencis, d'estigma, de paraules que encara costen de pronunciar i de vides que sovint es viuen a mitges per por al judici social. I per això enguany, amb el lema Atenció Integral 360 graus, Ales Mallorca reivindica no només la cura clínica, sinó la cura emocional, social i comunitària de totes les persones que viuen amb el virus.
Aquesta part de la cura és molt important. Quan jo he vist entrar el nostre convidat d'avui matí, el primer que li he demanat és quant any fa que mos coneixem, i ell en fa 15, ja que és a
ja ha,
Ales. I ha passat molt de temps i no han canviat segons quines coses. Segons quines coses han canviat molt, però segons quines coses no han canviat encara, i per això Ales té rebó de ser d'existir, i per això, com no pot ser d'altra manera, també té rebó de ser aquí avui amb nosaltres, en Joan Viver.
Entre tu i jo.
Joan Viver, coordinador de Ales Mallorca, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia.
Fer una puntualització. Mallorca no, Illes Balears.
Sí.
Nosaltres aquí, sinceritat,
molt bona,
a tope.
Molt bona puntualització, perquè també nosaltres som IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. M'ho has passat a Mallorca. Sí. Com estàs?
Molt bé, cansadet d'aquestes darreres setmanes, darreres Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, però content d'estar amb vosaltres.
Era així com s'havia de pronunciar, Dia Mundial de la Lluita contra la Sida.
Mira, jo ja m'he perdut. Perquè...
Ah, també, si tu has perdut, què no ha de fer nosaltres?
Que no hem de fer nosaltres.
Clar,
sí.
Al final resumim Dia Mundial de la Sida i és més fàcil i no perdem tanta saliva, no?
Joan, comencem per la part que casualment mos han trobat quan mos han vist avui de matí. Fa 15 anys que estàs de coordinador dins Ala, fa 15 anys que mos tractam, mos hem entrevistat mil vegades, mos hem parlat mil vegades. Hi ha coses que han canviat molt, gràcies a Déu.
Sí.
Coses que no tant, però encara.
L'àmbit social, és a dir, jo crec que és el més complicat, no? És a dir, fer un canvi de mirada respecte a una infecció que també està molt vinculada a la sexualitat, que també ha estat vinculada, sobretot en el passat, en el consum de substàncies i de més, no? Hi ha certes, diria, conductes que estan molt, molt jutjades moralment, no? I crec que això encara mos dona temps de batalla, no? Però bé, sí que és vera que hi ha hagut coses que han canviat i que, per tant, també hem de reivindicar coses, però també hem de celebrar aquelles coses que s'han aconseguit, no? I això és molt important.
És important encara parlar de VIH i de SIDA?
Sí, és important parlar de VIH, és important parlar de la SIDA, que és completament... És una fase de la infecció, no és el mateix, encara hi ha molta de gent que ho confon, i degut a falta d'informació en general, encara hi ha noves infeccions. Que n'hi ha menys que abans? D'acord, no?
N'hi ha menys que abans.
Van disminuint, però bé, encara, vull dir, mos hem de moure un poquet, encara hem de donar molta informació, encara, és a dir, és el que tu deies, no? Encara hi ha anys de feina parades, per desgràcia, no? Perquè en el final l'objectiu de les ONGs és desaparèixer, perquè significa que la necessitat tampoc hi és, no?
Coordinar ales implica veure de prop històries, pots, silencis i superacions. Quin és el moment que més t'ha marcat personalment dins l'entitat?
N'hi ha hagut molts. Quina pregunta més difícil, eh? N'hi ha hagut molts. Però un d'ells va ser quan, abans de la pandèmia, vàrem començar a rebre més casos de persones que havien migrat d'altres països, especialment de Centroamèrica i Sud-amèrica, i començaven a arribar a ales, no? Perquè mos deien que en el seu país d'origen, especialment Venezuela, per exemple, tenia molt de problemes d'accés a la medicació. Clar, la medicació és la diferència entre els anys 80 i l'actualitat, no? I de cop i volta me va fer... És a dir, la gent d'aquí ja m'havia explicat i ja m'havia contat els anys 80 i 90 de les Illes Balears, però jo som del 89, vull dir, jo era molt petit o no havia nascut, no? I clar, de cop i volta te trobes en la realitat dels anys 90 que ve d'un altre continent, no? I això per jo va ser molt impactant, perquè vaig veure aquelles persones que encara havien de lluitar i que encara s'havien de moure per sobreviure, cosa que les persones que estan a les Illes Balears no havien de fer, perquè, tot i que es veia que és un diagnòstic complex, en el final tu tens assegurada la teva vida, no?, amb un tractament, però allà no.
Parlant d'allà i d'aquí, per exemple, jo tinc un vincle molt fort en Sud-amèrica i en especial en Colòmbia. En l'actualitat hi va haver una cosa que m'ha sorprendre i no sé si és que aquí no se pot fer o se fa i és manco visible i allà era molt visible. També és vera que països de Sud-amèrica els positius són molt elevats encara, però han començat a fer unes campanyes brutals de detecció. O sigui, te'n vas pel carrer i te trobes la carpa allà on te fan la prova del VIH molt habitualment, cosa que a Espanya no ho veus, no se veu. I això m'ho ha sorprendre molt.
És curiós, no? A Espanya, les grans campanyes, si tu te'n vas en el ministeri o la conselleria, governi qui governi, sempre te diran que fan campanyes.
Ah, sí, no,
I en el final te fan una cosa que pareix que és per cobrir l'expedient, que la campanya la veig jo perquè me l'envien per e-mail, perquè són de l'àmbit, no? Però no arriba a la ciutadania. Han desaparegut aquestes campanyes. Sí, és cert que se fan, és a dir, no se fan campanyes públiques en aquest sentit, però sí que és vera que hi ha iniciatives com, per exemple, procurar millorar els diagnòstics a la gent que va a urgències hospitalàries. És a dir, que tu quan vagis a urgències hospitalàries te facin la prova. Per tant, no és una qüestió tant que potser la gent conegui el VIH i que sàpiga que s'ha de fer la prova, que també això és superimportant, però me refereix a les accions que se fan des de les administracions no són aquestes, sinó intentar en els professionals que fan feina a les administracions anar detectant casos, no? Així tot, encara tenim problemes amb això. Per què? Pues perquè, per exemple, el col·lectiu LGTBI, els homes que tenen sexe amb homes, se veuen més interpel·lats i te demanaran més una prova, però o se li oferirà abans una prova, jo tenc ploma, no? Som dos col·lectius, tenc ploma i me l'oferiran. En canvi, va una dona heterosexual que no està en situació de prostitució, que no té un consum de substàncies, i ningú li oferia la prova, no? Perquè hi ha aquí un prejudici, no?, d'això que no se li oferirà, i ella a lo millor tampoc la demanarà. I aquests casos són els que tenen un diagnòstic tardà. M'estic enrotllant molt,
no? De fet, entre tu i jo va d'això, eh?
Sí.
Va d'això,
sí,
vull dir, però... segueix així, segueix aquest camí que és el bo.
Ma, mai passes per dir-se't, si no...
A més, procures de que nosaltres te facem preguntes entorn a
el que tu mos expliques.
Mos expliques. Ara has xerrat del col·lectiu i de LGTBI. Jo, per exemple, jo tinc un trauma infantil dels anys 90, per mort del VIH. Jo anava a escola i, coi que jo tenc ploma, era el moment en què sida, igual, gais, maricons, jo vaig tenir persones que s'acostaven i perquè s'arrossaven en jo, llavors se feien net, s'escampaven allà on jo m'havia arrossat. Si jo m'ho va marcar aquesta actitud, com no l'havia marcar en el col·lectiu, quan va ser l'època més forta de totes del VIH. I me dius tu que encara ara, avui en dia, de qualque manera se'ls estigmatitza perquè tenen ploma i li oferiré a ell més aviat la prova. Vull dir, encara segueix puntualitzat el col·lectiu LGTBI entorn en el VIH, entorn a la sida?
Sí, jo crec que sí, i que, a més, tot i que tu xerraves d'estigma, no? És un estigma un poc estrany, perquè en aquest cas, per exemple, a lo millor una persona que t'oferirà la prova d'esveia que ho farà pensant, pasteu bé, no? De dir,
sí, no.
Ostres, feu una bona detecció i tal. El problema és que aquest estigma està invisibilitzant altres sectors de la població i que, per tant, la població precisament heterosexual té aquest diagnòstic tardà més alt. És a dir, se'ls diagnostica més tard i, per tant, el seu sistema immunitari pot estar més compromès. En canvi, els homes que tenen sexe amb homes tenen un diagnòstic precoç, és a dir, se'ls diagnostica abans i, per tant, la seva situació de salut està menys compromesa. No? És a dir, és curiós com, en aquest cas, l'estigma afavoreix, entre comates, si ho volem dir de qualque manera, a uns perquè hi ha un diagnòstic precoç, però en els altres els perjudica perquè hi ha un diagnòstic tardà, no?
Joan, la mort de sida encara avui en dia?
És baixa. És a dir, ja la sida és una cosa... És a dir, tot i que mos referim a la sida com per generalitzar, en realitat la sida ja és una part més, no vull dir anecdòtica, però ja no, la majoria de gent que té VIH no arriba a la fase sida.
Parlant de malaltia crònica no mortal, al millor.
Sí, de fet, mira, hi ha gent que encara te dirà que malaltia. Nosaltres encara, així tot, nosaltres xerrant d'infecció, no? Perquè la malaltia per nosaltres té una implicació també de que pareix que estic en el llit i que no m'ho puc aixecar i tal. I una persona amb VIH que està en tractament i tal té una vida, pot tenir una vida normalitzada.
O sigui, una persona amb VIH és una persona infectada i una persona en sida és una persona malalta.
És a dir, jo, per exemple, amb tres virus en el meu cos, no? I jo tinc VIH, som una persona que viu amb VIH i me posen en tractament. Llavors, jo puc viure en la infecció amb una esperança de vida igual o pràcticament igual que sóc una persona que no té VIH, però puc no desenvolupar la sida perquè estic en tractament. Que aquí està escrit, no?, de la qüestió del tractament, de la diferència entre els anys 80 i 90. Sí. En els 80 i en els principis dels 90, el tractament o no n'hi havia o no era efectiu, i per tant la gent s'emmalaltia. Quan la gent s'emmalalteix per culpa del VIH és quan arriba a la fase sida. Però clar, si avui en dia tenim la gent supercontrolada, és que poden viure amb VIH, i ja vos dic que... I, per exemple,
de fet, se viu amb VIH.
Sí, se viu amb VIH, se va fer feina, se poden tenir fills sense que aquests fills tinguin el VIH.
Sí, és quan són indetectables, que ara en parlarem què vol dir això, perquè hi ha un argot que crec que encara és desconegut avui en dia.
Els tecnicismes aquests tan estranys.
Sí,
una persona indetectable significa que té el VIH, però que el té controlat. Té una càrrega viral molt, 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 molt baixa, que tu te fas una analítica i l'analítica saps que tens el VIH, però l'analítica tens tants tan poc virus que no te pot dir quants n'hi ha. En canvi, si en tens molts, te diu tens 5.000 virus per mil·lilitre de sang. I en canvi aquí, te diu, quan estàs indetectable, te dius que no te'ls puc comptar perquè n'hi ha molt pocs. Aquestes persones, està demostrat per via, que per via sexual no poden transmetre els virus. Per tant, tenen el virus controlat, això implica que beneficia a la seva pròpia salut, però és que, a més, no poden transmetre el VIH malgrat, per exemple, tinguin relacions sexuals amb penetració sense preservatiu. No el poden transmetre. I això és una forma també de tear la cadena de transmissió. És el que se diu indetectable igual intransmissible.
Bien.
Una cosa que sí que potser no ha canviat amb el temps és que emocionalment com trobes a una persona que no s'atreveix a dir el que li passa. Una persona que acaba de contraure el VIH, però que encara no ho ha explicat. Potser ho saps en entorn més proper, família, però no ho saben amics, no ho saben l'entorn de la feina, i encara tenen por a dir-ho. Evidentment, no te'n vas en el carrer a explicar-ho, però arriba un moment de la teva vida que tens la necessitat d'explicar-ho perquè conviurà amb tu. Com has vist aquesta realitat en els darrers 15 anys? La gent és més valenta ara, té més eines per exposar-ho al món?
Ai, m'emociona molt aquesta pregunta, perquè l'altre dia a la gala, nosaltres vàrem fer una gala dimarts i va haver algunes persones que varen fer com un dins els propis esdeveniments com un col·loqui, no? I la presentadora li demanava a una persona com és que tu has decidit visibilitzar-te, no? I deia, perquè jo fa uns anys estic assegut en aquesta mateixa gala i vaig veure una altra persona que s'hi visibilitzava i jo vaig decidir que jo també ho faria, no? I en el final, en els darrers 15 anys hem passat de hi va haver uns referents o uns testimonis fa molt de temps, després varen com a desaparèixer i ara estan tornant a sortir, no? I jo crec que aquí hi ha hagut un canvi. Crec que per determinades persones és més fàcil ja adaptar-se al diagnòstic i de més, encara hi ha dificultats. I crec que va per àmbits, no? Parlaves de la feina, parlaves de la família, parlaves de les amistats. Ostres, a lo millor és més fàcil parlar amb una amistat que la feina. La feina és una cosa, és un tema crucial encara, perquè t'arrisques que te puguin acomiadar de la feina.
En sèrio?
Cosa que és il·legal.
Això encara passa avui en dia?
Encara passa. Poc. Perquè, clar, si la gent no se visibilitza, no succeeix, però no vol dir que no siguis... No vol dir que no pugui passar, no? Veiem alguns casos encara de tant en tant de persones a les quals, pues, a lo millor el seu entorn laboral se n'ha enterat i han sortit acomiadades de la feina. Pocs, però perquè poca gent se visibilitza, no?
Què li passa a una persona que no s'atreveix emocionalment a dir-ho? Com se sent una persona tancada a dins el seu món una vegada que té la malaltia? Té la infecció.
Jo crec que depèn de cada persona. Pensa que cada qual, tu i jo som persones diferents i per tant afrontarem les coses de manera distinta. Evidentment, hi ha com a... o se pot trobar com a certa solitud, no? Per això nosaltres a Ales tenim grups, no? Perquè la gent se pugui relacionar. Especialment, per exemple, un dels nostres grups és de dones i és molt especial perquè hi ha situacions que són molt diferents entre les dones i que és molt important que entre elles se puguin donar suport i puguin compartir experiències, perquè el que tu t'ha anat bé, o el millor a mi no, però sí que m'ajuda, no, emocionalment, a sentir suport, a sentir tal, i això les ajuda, perquè si no acaba sent un tema molt tabú, molt invisibilitzat, i que en el final a lo millor puc acabar amagant de la meva vida de qualque manera, però que realment es veia que després en moments vitals estressors pot tornar a sortir, no? I me pot tornar a generar malestar. Llavors és important des del nostre punt de vista que quan una persona rep el diagnòstic, pues, pugui tenir un acompanyament si el necessita, no? O que pugui fer una adaptació en el diagnòstic.
Quines són les primeres passes a donar una vegada que tens un diagnòstic positiu?
A nivell sanitari, te refereixes? O...
No, qualsevol àmbit. Amb tots, és que te surti per l'Anna.
Mira, quan hi ha un diagnòstic, especialment d'una patologia crònica, sempre hi ha un procés de dol, És un procés de dol. És a dir, te poden detectar VIH, te poden detectar, a lo millor, jo què sé, vitíligo o el que sigui, no? Evidentment, cada patologia té unes implicacions distintes, no? Però un tret comú que se sol veure és que hi ha una sensació de pèrdua de salut. I això és un dol, aquí implica un dol. Clar, si aquest dol s'allarga més de 6 mesos, ja cada vegada l'afrontament psicològic se complica, no? Per això nosaltres fem molta feina també en els hospitals, perquè les persones amb VIH per on passen? Per medicina interna, per allà on fan el seu seguiment. I és important que els hospitals detectin aquestes coses perquè molts els puguin derivar, perquè puguem donar suport, perquè puguem fer un acompanyament des de treball social, des de psicologia, des de pares, no? Que això és superimportant.
Des de?
Pares. Un pare és una persona que viu amb VIH ja des de fa temps, que té una bona detecció en el diagnòstic, que està informada, que està formada per acompanyar, i acompanya a altres persones que també viuen amb VIH. Clar, si jo t'he dit que t'has de prendre la medicació i som metge o infermera o de farmàcia o el que sigui, no? No és el mateix que t'ho digui qualcú que ho viu en primera persona. Aquest acompanyament, és a dir, quan un tema com es VIH, que és tan potent i que està tan estigmatitzat, que t'ho digui qualcú en la mateixa situació, que te pugui explicar les coses, que te pugui dedicar més temps pot temps que poden tenir consultes a l'hospital. Ostres, però això és un acompanyament que és un luxe. Nosaltres ho tenim, no? I moltes entitats espanyoles també ho fan.
Precisament anem a parlar ara amb un bon amic meu, l'estimo molt, van tenir una joventut molt agraïda, i ara fa 15 anys se'n va anar a viure a Madrid, però així al revés és mallorquí, mos entendrem, és en Dante Sendra. Ell viu amb el VIH i, a més, fa uns mesos ja, si no uns anys, va exposar a les xarxes socials és com viure amb VIH. I ha volgut acompanyar-nos amb nosaltres avui a la tertúlia i ja el saludam. Dante, bon dia, com estàs?
Bon dia, com estàs, guapo?
Molt bé, i tu?
Bé, aquí estem, a Madrid, amb una fretada que t'ha mort, però molt bé.
Aquí estem com a bé, avui. No fa com a... No, fa una fretada.
Bé, fa freta, alerta. Que també aquest home és molt color.
Teniu vomitat, que és pitjor, eh?
Sí, això també és vera, això també és vera. A Madrid estàs més secs, però sí. Fret és més intens.
Sí,
Dante, xerrant de VIH avui, xerrant de com viure amb VIH, i xerràvem ara les fases, xerràvem precisament amb en Joan Viver, coordinador de les Illes Balears, de la fase primària en el moment en què te detecten, que se passa un dol. Tu com recordes aquella primera vegada, aquell primer diagnòstic?
Pues mira, jo me vaig enterar en el metge de capçalera per una revisió mitjanament normal. Jo vaig tenir una prima infecció bastant fotuda, perquè vaig tenir molta febre, malestar bastant greu, i vaig anar al metge, me vaig enterar a la consulta, i la primera sensació que jo record va ser por, però absoluta, perquè també és vera que jo fa 15 anys que em vaig infectar, fa 15 anys estava molt contrari, estava molt bé, però bueno, en el final jo no tenia tanta informació. Tu, Miquel, ja saps, el trauma que en el món gay ha sigut tenir VIH, perquè en el final... Sí. Sempre mos han venut... tu te'n recordes d'aquells temps quan tenien una lipodistròfia a la cara, que els pòmuls com que se notaven molt, i era com aquesta, el sidoso, tu te'n recordes?
Sí, tant.
Les cat, tio, han menjat molta merda. I jo, primera impressió, primera sensació va ser por. Després...
Por a lo que te pogués passar o por a lo que podrien dir de tu?
De tot, Miquel. No. Por a tot. Jo me sentia una bomba vírica. O sigui, jo no volia que ningú me tocàs. T'imagina't?
Que fort.
Ningú. Perquè jo sentia que qualsevol persona que me pogués tocar li podia passar alguna cosa. Jo vaig estar un any i mig sense tenir relacions sexuals, perquè tenia por. i ja era indetectable, i el metge m'ha dit, tio, tranquil, a més, empleeu condom, que no passa res. No. I després, a part, el dol que tens per tu, com per personal, hi ha un dol per ser gent. Hi ha un dol de a qui li dius, a qui no li dius, has d'anar molt alerta, perquè tens molta de por de que aquesta informació se pugui filtrar a unes altres persones. Jo crec que avui en dia ha canviat molt la història. Jo, l'experiència que jo vaig en el carrer, en el món gay, perquè el món hetero ja és una altra història, però en el món gay jo crec que mos hem conscienciat bastant en aquests darrers 10 anys. No, 10 no, potser massa. En aquests 4 anys, 4 o 5 anys. Jo quan vaig començar a fer vídeos a TikTok i Instagram, jo rebia molts missatges de gent que s'havia infectat i que no sabia què havia de fer. Que no sabia que, a on anar? Perquè no... Perquè, aquest senyor Dallas t'ho pot dir. Hi ha gent que arriba... Avui no ho sé, però en aquell moment hi havia gent que arribava perduda. O sigui, no sabia què havien de fer. I jo me'n record que aquí a Madrid també tenim un grup que es diu el grup de partners, que
tu acompanyes... N'hem parlat
d'això. Sí. Claro, i tenim grup de partners...
No és perquè, per cert, en Joan Viver no és un senyor, eh? Està en jove com tu, crec, eh?
Ja no me caus bé.
Ja aquí ha entrat en mal rotllo, aquest assumpte.
Perdona. No, això
te passa per ser educat.
Exacte. No, ja per ser educat, pam.
Aquest ni vida.
Així m'agrada més.
Però sí, és una experiència bastant fotuda.
En Joan sentia en el cap dient que era molt diferent el món heterosexual quan tu deies el món heterosexual en el món homosexual. Avui en dia ja no deu passar com en els anys 80-90 que els picos d'infecció eren més a dins homosexualitat que dins heterosexual, o encara passa?
Bueno, és a dir, la majoria de casos se donen dins els homes que tenen sexe amb homes, eh? No? És a dir, això encara no ho han canviat. Sí, que és cert que és col·lectiu, clar, també se fa més a prova, i sobretot aquest canvi... Sí, exacte, hi ha dues coses aquí. La PrEP. Els darrers anys el que ha canviat ha estat la PrEP i s'indetectable és igual intransmissible. Aquestes dues coses, perquè a més xerraves d'aquest sentiment de bomba. Això ho comentava molt una psicòloga que feia feina uns altres anys enrere, doncs això, fa 15 anys, no? I això com que ha anat desapareguent. Per una part per la PrEP i per l'altra per s'indetectable igual intransmissible. Per tant, com que el col·lectiu està més informat, ja no hi ha aquesta por, o no hi ha tanta de por adquirir el virus, no?, o transmetre'l. I, en canvi, dins la població heterosexual, com que encara van un poc enrere, pues, evidentment, hi ha més estigma, a lo millor, també hi ha més por, també hi ha més desconeixement, i, per tant, tot això és un caldo cultiu perquè hi hagi situacions més violentes dins de la població heterosexual que dins del col·lectiu. Que dins del col·lectiu n'hi ha qualcunes, encara, evidentment, no?, però sí que anaves superencertat.
Xerrau, Dante, xerrau, Joan, molt de la paraula por.
Jo... Perdona, sí, Miquel, clar. un incís. També hi ha un problema, Joan, en el col·lectiu hetero, i és que encara hi ha aquesta idea de que el VIH és una malaltia de gais, eh?
Totalment. Bueno, jo faig... Entengui, que s'entengui ironia, però jo moltes vegades dic estos de putas yonquis, maricones i negros. Perquè les persones és que s'ha etiquetat en la SIDA i en el VIH, és a dir, la resta de la població no se sent interpel·lada.
És el nostre estigma i serà, jo crec... fins que desaparegui, serà el nostre estigma.
Pensava que havíem caminat aquest camí i no l'hem caminat encara.
No, de fet, jo ja t'he dit que en aquest canal de TikTok hi ha molta gent que m'escriu, hi ha molta persona heterosexual que m'escriu, el Lotes, sobretot el Lotes, que me diuen que pensaven que elles no podien infectar-se de VIH.
En sèrio?
És que, clar, em van donar la notícia, t'ho juro. És cert, també te vaig dir un incís, és cert que aquestes persones que m'ho diuen normalment no són persones europees. Normalment són persones de Latinoamèrica i de poblacions bastant interiors de Latinoamèrica.
Menos estudiades, vaja, per si arrenclar, menos estudiades.
Bueno, que sí, que tenen menys informació d'aquest tema. I que, al final, a lo millor són moltes d'aquestes dones han sigut dones que els seus homes li han posat cervanyes i les han infectades. I aquesta persona no té ni punyetera idea. A lo millor ve d'un matrimoni de tota sa vida, o que se varen casar molt joves i que no han tingut accés a aquesta informació.
És que, a més, apuntes molt bé, perquè, de fet, i per això jo abans parlava del grup de dones, no? Hi ha moltes dones que s'han infectat a través de parella estable, no? És a dir, per tant, aquell estereotip d'anar de flor en flor i no sé què, i de cancaneo i no sé què tal i igual, doncs hi ha moltes dones que no els hi ha passat això, i hi ha una qüestió que a mi encara me ressona molt més i me cou, és que moltes dones, o part de les dones que viuen amb VIH, s'enteren quan se queden embarassades. Perquè, clar, quan se queden embarassades els hi fan la prova del VIH per protocol i llavors...
I li diuen sorpresa.
Claro, i tu tens un embaràs i un nou diagnòstic. És a dir, és un bon berenar, eh?
És molt fotut. Jo me'n recordo una dona que me va escriure perquè... M'estem els dies, m'ha donat les gràcies perquè en el seu fill, que va ser per transmissió vertical... Li va ajudar moltes, perquè el nen també va tenir un episodi una mica més fotut, i aquesta dona se va donar compte, no quan estava embarassada, sinó que resulta que va desenvolupar el SIDA, i quan van anar els metges, el metge li va dir, però, escolta, no t'has donat compte que te trobaves malament, perquè al final es veia que una primera infecció, a lo millor no te dona cap símptoma, però quan les teus CD4 i les teves defenses cauen, joder, te vas donant compte. I aquesta dona va dir que ella pensava que això era impossible, que era impossible. És una merda, perquè també és vera, també t'ho has dit molt bé, encara la població heterosexual i sobretot les dones estan molt estigmatitzades per aquest tema, molt, però moltíssim. I no sé si... I mira que en els centres de salut, aquí, per exemple, a Madrid, no sé, a Mallorca, però aquí a Madrid, en els centres de salut... hi ha publicitat, hi ha uns banners en els hospitals dient sovellac és de tots. Fes-te les proves. Dona igual que siguis hetero o que siguis gay. I a part és que t'ho posen així. Dona igual. Si ets gay, hetero, bi, fes-te les proves de sovellac. Jo crec que fa falta una campanya bastant més agressiva en el col·lectiu hetero ara mateix amb aquest tema.
Ho comentàvem amb en Joan en això. Les campanyes hi són, però no se visibilitzen.
No, està molt mal plantejat, i sobretot perquè es veia que ja no és una prioritat, no, a nivell polític.
No, és vera. Jo crec que... Jo me'n record fa molts anys...
És una llàstima el que acaba de dir, perdona que detalli, Dante, el que acabi de dir en Joan, i que és molt important. I aquí han circulat en molt d'anys tota classe de partits polítics i de colors polítics, i de dreta, de centre i d'esquerra. Però és molt penós que ara ja no sigui important fer campanyes, o sigui, important a nivell polític fer campanyes
per la salut sexual.
O sigui, ara ja no és important, ara ja no dona vots, per tant, ara ja no en xerram, ara ja no ho publicitam. És molt trist, això, Lots.
Però això passa fa molt de temps. No vos en recordeu quan feien aquestes publicitats molt agressives i molt bones a la televisió de drogodependències? Ja no hi surten.
No.
No sé si tant perquè no és una prioritat.
I no mos poden dir que és culpa de les xarxes socials, perquè les xarxes socials tampoc se'n surt. Vull dir...
No, clar que no.
No han canviat. Han canviat els tempos, però no han canviat les formes, tampoc.
Però jo crec que ara mateix el tema del VIH ja no és prioritat perquè no és mortal. Jo me vaig ficar una mica en aquesta idea. És a dir, ara mateix es tracta... Te prens una pastilleta, ja m'apunxes cada dos mesos, o t'apunxes cada dos mesos i fas una vida normal. O sigui, la meva vida no ha canviat gens. Ha canviat... Dic la meva vida de salut, no ha canviat res. Ha canviat potser una mica més les relacions interpersonals, però ja no és mortal, per tant, sí que els partits, per desgràcia, els partits polítics, és el que ha dit ell, sí que han deixat de fer com aquesta... aquestes campanyes agressives de prevenció, perquè ara mateix és que les infeccions, noves infeccions, han baixat moltíssim, però moltíssim.
Bueno, aquí amb en Joan no coincidiu, perquè en Joan diu que és repunt.
No. Ah, no. És a dir, encara hi ha casos, però és a dir, anem baixant poc a poc, estables. Estables a la baixa, però no tan... És a dir, ja podríem baixar més els casos.
I què trobo? Digue, Tante.
No, que ojalà baixés a zero.
Uh-huh. I no trobau que d'ençà que hi ha... De que no és mortal el VIH, que hi ha com a més llibertinatge sexual que antes? O sigui, havíem arribat en el Ponte lo Ponceló, en els anys 90-2000, allà on hi havia molta conscienciació de posar-se preservatiu, d'anar molt alert, d'anar sempre amb aquella inclús por a no contagiar-se, a viure un moment que tens impressió jo ara, i si te connectes a aplicacions de vegades per quedar amb qualcú, el primer que te demanen és ho feien sense condon, i jo dic...
Però, Miquel, saps qui ha tingut la culpa d'això? La PrEP.
Conta'm aquesta història. Bueno, conta'm la història de la PrEP, perquè l'audiència sàpiga de què parlàvem.
Sí, que és la PrEP, perquè no tothom ho té clar.
La PrEP és un tractament, perquè la gent ho entengui, seria com la píndola anticonceptiva, però per el VIH. És a dir, tu pots prendre una medicació i evitar infectar-te per el VIH.
Sí, jo no estic infectat, i per evitar infectar-me...
Prenc una medicació i no me puc quedar, no puc tenir VIH.
Exacte, medicació preventiva.
Exacte. És com si fos per això, com la píndola anticonceptiva. Però per el VIH, no per
altres... Malgrat la persona que estigui en jo tingui VIH detectable.
Exacte.
Exacte.
Pots agafar sífilis, però no VIH, per exemple?
Exacte. Què passa? Jo crec que no estic tan d'acord amb això, perquè penso que... crec que la sexualitat... És a dir, crec que s'ha visibilitzat més i penso que, per exemple, l'ús del preservatiu... Se parlava abans més del preservatiu. A lo millor entre els homes que tenen sexe amb homes, aquí en Dante té raó. Però si no, a la població heterosexual hi tornem una altra vegada. És a dir, tu te prens...
No, claro, jo, Char... Hòstia, claro, estic d'acord amb tu.
Hòstia, tera, no se val pas condon. És a dir, ni ara, ni fa 20 anys.
Ni mai.
Claro, i tanmateix, com que es veia que no li afectava, no?
En aquell temps, clar.
Com que també era dels altres, doncs això, tal. Però, home, jo ho veig en població heterosexual del meu entorn. És a dir, que jo crec que és més o manco... Jo no crec que hagi canviat tant. La PrEP sí que crec que en principi era per persones que... O se suposa que és per persones que tenen una major vulnerabilitat front al VIH, que potser poden negociar menys el preservatiu i tal... s'ha anat ampliant i crec
que... Segona tothom, espera.
Sí i no, és a dir, en principi els criteris eren més estrictes. A partir de l'any, a lo millor m'equivoc, però te diria que 21 se varen ampliar i ara te diria, hi ha un criteri, sí. És difícil complir-los? No.
Perdona la meva ignorància. Per tenir PrEP, pots anar a comprar-ho tu a la farmàcia o t'ho has de receptar?
No.
A Mallorca, per exemple, és a dir, és una medicació que se dona a l'àmbit públic. Llavors, les Illes Balears tenen una cosa, que és la insularitat, i tenim un protocol...
Com sempre.
Sí, i tenim un protocol per illa. A Mallorca, per exemple, tu te'n vas a CAITS, que és el centre d'atenció a les ITS, i demanes entrar a la llista d'espera. A Eivissa i Formentera se fa a través d'atenció primària, vas en el metge de capçalera i te deriven a l'hospital. I a Menorca vas directament també a l'hospital, en el Mateu Orfila, i te fan un seguiment, i te la donen, i tal.
Entre elles ja no m'ho posen d'acord.
Sí, no, és molt gros,
És
un rotllo.
I Madrid, Dante?
A Madrid és l'hospital. Te'n vas a qualsevol hospital que tingui farmàcia hospitalari. Jo, per exemple, vaig a la Fundación Jiménez Díaz i te veu el metge d'infecciosos. Que des d'aquí hago un llamamiento, por favor, canviau el nom del metge, por favor, que això d'anar al médico d'infecciosos dona un mal rotllo que te cagues. I a més, jo quan vaig a fer feina, moltes vegades que potser anant al metge, jo duc un parte i a parte posa hora para el médico de infecciosas, i és com, joder, tio, potser no fa falta.
He de dir que el Ministeri, una reunió que vaig tenir en el mes de novembre, i ja crec que havia sentit a parlar-ne abans, en el Ministeri li agradaria, és a dir, la PrEP s'ha de donar a dins l'àmbit hospitalària perquè és un tractament antirretroviral, i els antirretrovirals d'Espanya passen per l'àmbit hospitalari. Són de dispensació hospitalària, se diu. I volen canviar la normativa perquè la PrEP passi a farmàcia comunitària, és a dir, a la farmàcia...
Sí, això vaig llegir també.
A la farmàcia del carrer.
Ja, però... poden anar a la farmàcia i comprar com feim es...
Sí, per mal de cap.
Exacte, per mal de... No volia dir la marca, exacte, per mal de cap. Va, però constipat.
Però, bueno, doncs ja sabem que això, les administracions...
Lento, lento. Sí.
Jo no ho veig viable.
Per?
És a dir... És que no, saps què passa? Hi ha un marrón molt gordo en les medicacions que se dispensen a farmàcia. Hi ha una mica de trapitxeo, i t'ho dic perquè sí que no sé ara mateix, en aquest moment sí que hi havia una mica de trapitxeo en les pastilles, no d'aquestes, perquè és impossible. Però abans hi havia un mercat negre de PrEP bastant gran. És cert que potser...
Però no, encara és.
Antes
te mencionava les aplicacions de mòbil, però és que les mateixes aplicacions, que no vull dir noms, de contactes, hi ha perfils que t'ofereixen la pastilla PrEP.
Sí.
I tant a saber què prens, llavors.
Però trobeu que no s'ha reduït? Perquè, clar, penseu que quan la PrEP arriba a Espanya...
Jo crec que sí s'ha reduït.
Sí, perquè quan la PrEP arriba... És a dir, perquè la gent mos entengui. Normalment, les medicacions primer passen per Estats Units, s'aproven als Estats Units, bla, 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 bla. Passen a Europa, les aprova la EMA, que és l'Agència Europea del Medicament, i després les ha d'aprovar l'Agència Espanyola del Medicament, i després s'ha de negociar en cada comunitat autònoma, perquè les competències en sanitat estan desferides. És un rotllo, patat. Què passa? Que des que la EMA aprova la PrEP fins que arriba a la persona de Bunyola, de Mallorca, o la de Sant Josep de Llebrija, o el que sigui, doncs passa molt de temps. Què passa? La gent volia la PrEP, i per tant accedia. Hi havia un buit legal abans del Brexit, és a dir, tot això té el seu d'això. Tu lo compraves, a lo millor a l'Índia, passava per Regne Unit amb un buit legal a través del abans del Brexit, i després des del Regne Unit te l'enviaven a Espanya, perquè això a Espanya, com vos deia, és de dispensació hospitalària, i per tant és il·legal que tu te puguis comprar tal. I s'aprofitava aquest buit legal un poc estrany. Clar, en el moment en que tu dones entrada a la PrEP a Espanya i a les Illes Balears en concret, o a Madrid, clar, la gent comença a accedir a la PrEP i, per tant, llavors...
Comença ja... a desaparèixer el mercat.
Clar, ja. Perquè ja no la necessita des
mercat. Però tu has xerrat tantes de llistes d'espera, de quin temps estem xerrant? Doncs
pues mira, a Mallorca no ho sé. A Eivissa l'altre dia ens varen contradiure durant el dia mundial i pensàvem que a Eivissa hi havia llista d'espera, ara diuen que no. A Menorca no n'hi ha. No? Mallorca, el problema que té és que Skaïts ha tingut com dificultats a lo millor en tema de recursos, i hi ha hagut moments en què la llista d'espera era de 3 mesos i hi ha hagut moments que era pràcticament un any. Ara mateix no sé com està. Sé que havien aturat durant tot l'estiu i crec que a partir de l'octubre havien tornat a arrencar a reduir la llista d'espera.
Una vegada que ja te fas en la PrEP,
ja està.
Vull dir, sí. ja ets... Sí.
Mem, si tu fas un mal ús o no tens una bona adherència i tal, te treuen del programa, perquè, és a dir, tu has de complir amb unes coses, tampoc no és complicat, no? Ja. Però si tu no l'aprens bé, te diuen, ostres, però si tu no l'estàs prenent bé, doncs que l'aprengui una altra persona. Però és molt difícil sortir-ne.
Tornem a la història d'en Dante. Dante, com passes del teu doc que m'ho has contat en aquest programa, de tenir por, mos hem quedat amb aquesta part i llavors ens hem començat a xerrar entre nosaltres, fer-ho visual a lo teu. Com dones aquest vot tan gros?
Pues mira, dono un vot perquè vaig estar amb una persona durant 2 anys que em va fer bastant mal amb els temes VIH. Jo li vaig contar un dia i...
Una parella o un amic?
No, parella. Vaig estar amb aquesta persona 2 anys i durant 2 anys era un machaque continu de estic fallando contigo, tienes VIH, ningú ho faria perquè jo som especial, perquè jo t'estim i jo això ho faig per tu.
Això és molt tòxic i maltrat.
Molt tòxic, durant 2 anys. I, bueno, un dia me va deixar i me va dir que et cercaria una parella que no tingués VIH perquè les coses són més fàcils.
Que fort.
Claro. I jo en aquell moment Bé, jo tinc Asperger, Miquel, això ja no sé si te vaig contar qualque vegada.
No, no ho sabia.
Doncs pues, ja tinc Asperger, i me recordo que em va deixar a un bar, a Lavapiés, vaig entrar en bloqueo, i me vaig quedar com dues hores segut, sense fer res, perquè no sabia què havia de fer. I me recordo que vaig arribar a casa meva, vaig passar que... A més, era pandèmia, en aquell moment. Imagina't, en els 15 dies mos ficaven a tot de que nostre. I durant la pandèmia vaig pensar, hòsties, tio, això no ho pots tornar a permetre en la teva vida,
no.
Però és que quanta gent, a lo millor, està en una situació perescuda per aquest tema. Quanta gent...
Jo en conec gent.
El VIH s'utilitza, sobretot, per exemple, dins violència a parelles heterosexuals, s'utilitza com un instrument de violència masclista. No? Qui t'estimarà tu amb això? Si no estàs en jo.
Jo he conegut tres casos de molt semblants en Dante, que la parella, quan se li ha informat, per això tinc un dubte de si li ha d'informar tot d'una o s'ha d'esperar. Perquè quan se li ha informat que té el VIH, que no el té, acaba deixant a la persona perquè no ho pot assumir. Ja, bueno, amb en Dante ja és el quart cas que conec en 10 anys.
Pues mira, Miquel, com jo vaig arribar un moment que no sabia si ho havia de dir en un principi o no, va ser quan vaig dir, prou, vull fer això, vull ajudar la gent, vull intentar que això no me passi ni a jo ni a ningú més, i va ser quan vaig començar a fer els vídeos. Vaig a dir-te que encara avui en dia sí que hi ha gent que m'ha rebutjat per tenir VIH. De fet, no fa molt. Un home va dir, mira, me sabe fatal, però és que jo amb una persona amb VIH, que no entenc d'això, preferes no tenir res. Va ser com.
Ostres, Dante, és una merda que t'hagis trobat amb aquesta situació. Jo hi ha persones amb VIH que me comentaven, en el final, mira, és un filtre.
Qui sí, totalment.
És a dir, és una merda perquè hagis de passar per això, no? I que, és a dir, perquè a més a ningú li agrada sentir rebuig, i més per una cosa d'aquestes, no? Però en el final hi ha persones que te diuen, és un filtre. Qui m'estima i m'estimarà de veres i tal, és VIH...
Li portarà un cul.
Clar.
Secundari.
Clar que sí.
Però...
Jo vull demanar en Dante sí. Com afrontes ara, a veure què t'ha passat recentment una altra vegada, però com afrontes ara normalment quan coneixes
com és un dia teu.
O, sí, pues, però sobretot millor... com afrontes aquestes relacions, no? Quan una persona te comença a agradar o quan comences a veure que pots tenir una relació més enllà de l'amistat, com l'afrontes, això?
Ho dius sol d'una sí. O calles?
No, jo no... Jo és que ho dic directament del meu perfil d'Instagram, per exemple.
També
ho veia positiu.
Sí.
O sigui, per tant, qualsevol persona que me vol conèixer, que no, avui en dia, si Instagram és la que t'ha de presentar amb tothom, vull dir, sí. Jo a lo millor conec un lot una nit, i el primer que faig, inclús abans de donar-li el meu telèfon, és donar-li Instagram. I aquesta persona se fica, i ja ho veu, perquè ho veu. Ara, si ets un pardalet, que li saps llegir i no llegeixo el perfil, sí. Joder, jo ja l'hem per assumido que ho haig llegit.
Ja, no tens per què veure les explicacions.
Claro, és veritat que no m'ha passat en tot aquest temps, no m'ha passat que potser conec una persona, estic xerrant també per Instagram, quedam, estan xerrant, no m'ha passat dir-li, oye, pues claro, es que mañana tengo que usar la medicación, hosti, quina medicació? Això no m'ha passat mai, normalment, quan dic medicació ja la gent assumeix. Que és per això, però no m'ha passat mai. Sí que és vera que el que m'ha passat fent-me visible ha sigut que, per exemple, quan tinc una discussió, el millor per qualcú en redes, per lo que sigui, política, música, el que sigui, el primer insult que me diuen és si de ser de merda.
En sèrio?
Te juro. De fet,
això, veus, això m'ho pensava que ja havia caducat.
No.
Aquestes coses m'ho pensava que ja havien caducat. O sigui,
no.
Hi ha haters d'això, encara, jo deia.
No, haters, no. De munt, i de fet, fa dos dies que un al·lot, gay, a més, me va dir això, i vaig dir, tio, o sigui, que... A part, una discussió que no tenia res a veure d'aquest tema ni res. Va ser com, hòsties... I esto de gratis. Així que, com ho afront? Jo crec que avui en dia...
No és fàcil encara, avui en dia. Vull dir, en Dante perquè és en Dante, però no és fàcil, eh? Vull dir, estem dins un món... Molt complicat,
i que jo tinc que dir-te que he tingut... Amics, jo tinc pocs amics, però tinc que dir-te que els meus amics, ni un, ni una, m'ha fet sentir de menys. Mai. Així, al revés. M'han ajudat en tot. I a lo millor no he pogut anar a recollir la medicació perquè estava fent feina i han anat ells a recollir la medicació. Vull dir, no, jo amb això sí que és vera que m'ha sentit totalment arropat. Totalment.
És que, és a dir, encara se donen situacions molt violentes, per això precisament enxerrem aquí i fem feina cada dia, però a poc a poc, tot això va canviant i si abans no podies compartir quasi ni les amistats, no? I jo crec que a poc aquestes situacions s'aniran reduint, però evidentment sempre encara queden cafres i uns quants, no? I...
Dante, t'estim molt, un beso molt gran, moltes gràcies per
passar-te amb nosaltres. Igualment, carinyo. Moltes gràcies per tot.
Vinga, gràcies a tu.
Gràcies.
Un petó. Adéu.
Adéu. Joan, dir-te que també ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres, que m'han passat 50 minuts volant i podríem estar xerrant aquí hores i hores i hores. Me'n vaig amb un gust agradós, eh? Quan he començat l'entrevista, venia... Ara veure que venc d'una setmana molt carregada d'informació, perquè des de dia 1 fins a avui han passat moltes de coses, se n'ha xerrat molt del VIH i la sida, però venia amb una sensació d'alegria perquè pensava que moltes coses que avui m'han quedat clares, que encara s'ha de fer molta de feina, que encara hi ha molta de rebòdessa d'ales i molta feina va de fer.
Molta feina, però és vera que ara xerràvem d'aquestes coses que mos queden pendents, però també hi ha hagut molt d'avanços. Un altre dia me tornava a convidar i xerrarem també dels avanços.
Fet.
Important, això està fet. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Joan Miquel, això quan ta mare quan t'arrenya, eh? Joan Miquel
quan m'arrenyen.
Exacte.
Sí.
No t'he d'arrenyar avui perquè ha fet una producció del programa tremenda, ha estat un programasso carregat